El govern aprova un pla per combatre les inundacions a les Terres de l'Ebre. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
La Generalitat ha donat llum verda aquest migdia al Pla Director d'Actuacions per tal de reduir el risc d'inundacions a les Terres de l'Ebre, Joan Bota.
Són 25 actuacions en 5 anys amb un pressupost de 37 milions i mig d'euros. L'Ajuntament del Canal Montsià, un dels més afectats pels aiguats de fa 9 dies, ja ha engegat el procés per enderrocar 10 habitatges situats al final d'un barranc.
Palau de la Generalitat i Alcanar, Albert Prat i Jordi Barranca.
El govern es compromet a injectar gairebé 40 milions d'euros a 12 municipis, entre els quals Alcanar, La Ràpita, Tortosa, Amposta o Godall. Un pla per arreglar els barrancs i les depuradores, però sobretot per preparar les lleres perquè els futurs aiguats no provoquin estralls com els del 12 d'octubre. Sílvia Paneque, consellera portaveu.
Aquest paquet d'actuacions és un paquet estructural que en 5 anys ens ha de donar un àmbit de major seguretat i de gestió del risc acceptable davant aquests nous fenòmens climàtics.
Mentrestant, aquí al Canal, l'Ajuntament, amb el suport de la Generalitat, ja han engegat els tràmits per eliminar aquestes 10 cases de la zona de Serra Mare en plena llera del Barranc del Llop. Ho fan per motius de seguretat i, això sí, després de veure que la resta d'accions preventives que s'han fet abans no han funcionat.
I a Madrid, el Consell de Ministres destina 500 milions d'euros per reforçar la llei de dependència amb el focus posat en els malalts d'ELA.
Les associacions d'afectats denuncien que un any després que s'aprovés la llei per garantir-los l'assistència, els diners continuen arribant amb comptagotes.
Madrid, Dani Saideaja.
Amb esta injecció de crèdit, el ministre de Drets Socials ha anunciat que els malalts d'ELA podran demanar ajuts de 10.000 euros al mes per cobrir l'atenció 24 hores que necessiten. Els diners arriben al límit del que preveia la llei, però massa tard ha reconegut Pablo Bustinduy.
Quiero quedarme con que hemos cumplido con nuestro compromiso y que es un avance irreversible.
El País Valencià, Partit Popular i Vox aproven diferenciar espanyols i estrangers a les estadístiques per assenyalar les diferències de cada col·lectiu en àmbits com ara les baixes laborals, l'ús de la sanitat o els donants de sang.
A les Illes, mentrestant, les dues formacions inicien el tràmit per derogar la llei de memòria democràtica.
Connectem amb València i amb Palma. Alba Barbosa, Bruno Fortea.
El PP valencià torna a assumir polítiques dels d'ultradreta i aprova que el Pla Valencià d'Estadística inclogui indicadors separats segons l'origen de la població. Des de l'oposició, Compromís qualifica la resolució de delirant i racista i els socialistes d'indecent. Que s'incorporin aquestes estadístiques dependrà ara del Consell i de l'Institut Valencià d'Estadística.
I a les Illes Balears, el Partit Popular també assumeix les exigències de Vox per deixar encarrilada l'eliminació de la llei de memòria democràtica. Les dues dretes engeguen avui al Parlament el procés per derogar aquesta norma. És una condició que Vox va posar-li al PP a canvi d'aprovar els pressupostos del govern. L'oposició d'Esquerres ho veu com un retrocés i els familiars de víctimes del franquisme ja s'han concentrat al carrer.
De Torre de Catalunya, Unió de Pagesos reclama al Departament d'Agricultura que s'assumeixin responsabilitats pel que consideren una mala la gestió de la crisi dels casos de dermatosi nodular contagiosa, de que avui en tenim 7 nous casos. Girona, Núria Pereira.
Les 7 noves granges afectades amb casos de dermatosi nodular es troben a la zona de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, que és el primer lloc amb contagis que hi va haver a Catalunya i on ja s'està vacunant. Per això, Unió de Pagesos carrega contra la gestió de la vacunació del departament, perquè va tard, diu, per aconseguir la immunització de grup. Mentre no s'aconsegueix, s'han de sacrificar tots els animals de les granges que tenen algun cas.
L'expresident francès Nicolas Sarkozy ha entrat a la presó aquest matí per complir-hi una pena de 5 anys pel finançament il·legal de la seva campanya electoral de l'any 2007. París, Isabel Galí.
Sarkozy ha ingressat al centre penitenciari de la Santé a 2:15 del matí i immediatament després els seus advocats han presentat una demanda d'excarceració. No és el primer president de França condemnat, però sí el primer que entra a presó.
I a la cultura... tenim més detalls d'això que sona, que és el nou disc de Rosalía.
Sí, l'acompanyaran al llarg de les 18 cançons del nou àlbum artistes com Bjork, Estella Morente o Sílvia Pérez Cruz i també l'Escolania de Montserrat i el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, entre altres.
I quan falta Faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
El Barça recupera Ferran Torres pel partit d'aquesta tarda a la Champions.
És la novetat de la convocatòria d'aquest matí, tot i que apunta Ferran Torres a que serà suplent. No jugarà segur Christensen, que es baixa per gastroenteritis. Aquest Barça Olympiacos de Champions es juga a partir de 6:45, ja el podreu seguir des d'una hora abans per la TET de Catalunya Ràdio. A aquesta hora s'està fent el dinar de directives i al Catalunya Migdia sentirem el que ha dit el president Joan Laporta. I el clàssic de la Lliga Femenina jugarà a Montjuïc el Lluís Companys el dissabte 15 de novembre a les 4.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs en general tranquil·la, amb dos punts on hi ha retencions. La P7 a Sant Cugat del Vallès en sentit sud a causa d'un accident que talla un carril i l'autopista C33 a Montcada i Reixac en direcció Mollet a causa d'obres. A les rondes de Barcelona, alguns trams de lentitud a la ronda a dalt entre Pedralbes i Vallcarca en sentit Besòs i ronda litoral de passeig de la zona franca a Montjuïc també en direcció al Nus de la Trinitat.
I ens falta el temps.
A la tienda bici.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Néstor Gómez, bon dia.
Hola, bon dia.
Seguim amb aquestes temperatures que són gairebé més de finals d'estiu que no pas de plena tardor, no?
La veritat és que sí, i encara poden pujar avui i demà una miqueta més. Ens acostarem encara a la xifra dels 30, si és que no arribem a la xifra dels 30 a les Terres de l'Ebre. Ara mateix, temperatures altes al voltant dels 27 graus al Dover i també a Vinebre, 26 a Vilanou i la Geltrú a Barcelona, a la zona universitària, 26 graus, i a Seròs també al Pol de Lleida, 26 graus. Sobretot es nota, si ens estem al sol, pica de valent aquest sol i fa que les temperatures es notin bastant altes. Tot això amb una tarda que serà plenament assolellada, amb alguns núvols que apareixeran cap al sector del Pirineu, també cap als massissos dels ports, però en definitiva de precipitacions poquetes. No es descarta que s'escapi alguna goteta cap a l'Alta Ribagorça o cap al Ripollès al llarg de la tarda. En tot cas, aquesta estabilitat tindrà continuïtat demà en una jornada en la qual, de nou, el vent aponentat permetrà que les temperatures s'enfilin ben amunt, com dèiem, fins a tocar la xifra dels 30.
Gràcies, Néstor. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. Com us dèiem, el govern aprova un pla perquè no es tornin a repetir els episodis d'inundacions del 12 d'octubre a les Terres de l'Ebre. La Generalitat ha promès gairebé 40 milions d'euros per reparar els barrancs i les depuradores malmeses per la Dana, però sobretot per reforçar les lleres de rius i rieres. Palau de la Generalitat, Albert Prat, bon dia.
Què tal? Bon dia. Sí, s'ampliaran aquestes lleres, es construiran basses per contenir nous aiguats, es reforçaran talussos i es canviarà algun pont. En total, el govern ha previst 25 obres en 5 anys, per exemple, el canal a Ràpita, Tortosa, Amposta o Godall, una injecció de 37 milions i mig d'euros en una dotzena de municipis de les Terres de l'Ebre per arreglar els desperfectes a tocar del riu, però sobretot per reduir el risc d'inundacions en un futur, tal com ha dit la consellera portaveu Sílvia Paneque.
Si bé en aquests moments estem fent actuacions d'emergència, d'urgència i d'emergència, aquest paquet va encarat a les actuacions estructurals, és allò que ens ha de permetre poder tenir menor incidència davant aquestes pluges torrencials.
Això sí, aquesta injecció a llarg termini està lligada als pressupostos de l'any que ve i si el govern no aconsegueix aprovar-los, tindrà més complicat desplegar aquest pla. A partir d'avui, per cert, autònoms i empreses de la zona també poden demanar crèdits al govern per començar a fer front als seus desperfectes.
I és que l'Ajuntament d'Alcanar, al Montsià, un dels afectats per aquests aiguats, comença els tràmits per enderrocar 10 habitatges de la urbanització Serramar. Són el tram final d'un barranc que es va desbordar amb la borrasca Alice. Tortosa, Jordi Barranca.
Bon dia, es tira endavant per motius de seguretat i sobretot després de veure que la resta d'accions preventives que havien recomanat els experts no han donat resultat. L'últim temporal ha fet decantar la balança. Joan Roig, alcalde, amb declaracions al Catalunya Nit.
Ha sigut un punt d'inflexió aquesta catàstrofe del 2025, penso que en general, no? Per a la consciència col·lectiva, que aquelles persones que estan en zones altament vulnerables s'hauran de desplaçar per a conservar pues, la seva seguretat. No?
Els veïns hi estan d'acord perquè ja no se senten segurs. Didac Pla és un dels afectats.
El 2025 ha sigut la més virulenta en quantitat d'aigua, en força d'aigua, en tal com pujava, jo tinc una casa en dues plantes, i tal com pujaves a la planta superior, veies un mar, i pareixien ràpids. Val? La força de l'aigua que tenia era la vegada que més caudal hi havia d'aigua.
Dijous hi ha una nova trobada entre les dues parts. El consistori ja ha començat a enviar dades urbanístiques a la Generalitat per tirar endavant amb l'enderroc.
En la mateixa línia, fa uns minuts, la consellera portaveu, Sílvia Paneque, ha deixat clar que hi ha enderrocs d'habitatges que no tenen marxa enrere.
Aquí és evident que s'haurà d'actuar en aquestes cases, delimitar-ho bé, en això estem, però sí que en alguns barrancs contemplem que pugui haver aquestes actuacions de compra, d'expropiació i de trasllat, perquè és evident que allà no hi pot haver-hi cases, perquè no és que estiguin properes, sinó que estan en el barranc.
Passant 10 minuts de les dues, els malalts d'ELA rebran un ajut de 10.000 euros al mes per garantir que tenen atenció les 24 hores al dia. El Consell de Ministres ha desbloquejat avui el finançament de la llei ELA quan fa un any de la seva aprovació i després de les queixes dels afectats. Ho ha fet amb l'aprovació d'un decret que preveu una injecció extraordinària de 500 milions d'euros. Madrid, Dani Sainz de Aja.
Hola, bon dia. Uns diners que el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, ha reconegut que arriben tard.
Soy consciente que el proceso ha sido muy largo. Ojalá hubiera podido suceder antes. A mí me habría gustado que fuera así, pero es verdad que los tiempos administrativos no se corresponden con los de la vida. Hemos hecho todo lo posible, que es a lo que yo me comprometí, para hacerlo en tiempo y forma.
Amb l'aprovació ara d'un crèdit de 500 milions d'euros, els malalts d'ELA podran rebre prestacions de 10.000 euros al mes que, segons Bustinduy, cobriran les seues necessitats.
En este sentido, las personas en fases avanzadas de la enfermedad ELA y otras enfermedades que presentan cuadros similares y que por tanto requieren de cuidados complejos verán garantizada la atención 24 horas, que era la demanda histórica principal de estos colectivos.
Ara cal coordinar el pagament dels ajuts amb les comunitats autònomes i que el Congrés hi doni llum verda. La Moncloa apunta al 13 de novembre, però Junts i el PP es mostren desconfiats després de tants incompliments. Pilar Calvo i Esther Muñoz.
Que a hores d'ara no sabem del cert ni quants diners es destinaran concretament a l'aplicació de la llei ELA ni quan arribaran aquests diners a les comunitats autònomes.
I com s'han reído més d'una vegada i de dos de los pacientes de la ELA i les han usado varias veces, me va a permitir que espere a ver què traen efectivament.
El decret també preveu la creació d'un nou grau de dependència extrema per a persones que necessiten atenció continuada, com ho són els malalts d'ELA.
Doncs precisament els familiars i els mateixos pacients d'ELA han rebut amb cert escepticisme l'anunci del govern espanyol. N'estan farts de paraules, reclamen fets. A més, recorden que durant aquest any d'espera per dotar de pressupost la norma han mort molts malalts, Marriera.
La directora de la Fundació Catalana ELA, Miquel Valls, Esther Sallés, ha explicat aquesta emissora que les ajudes són un pas important, però que és urgent que arribin d'una vegada per totes els afectats.
Bona notícia dintre del dolor d'aquest any de patiment, però encara no ha arribat res a les cases. Per tant, fins que no estiguem donant resposta a les famílies directament, cobrint les seves necessitats, no podem estar satisfets.
En declaracions als matins de TV3, Cisco Morell, afectat d'ELA, s'ha mostrat dolgut i cansat de tants anuncis, de la paperassa que han de fer inicialment per acreditar la discapacitat i també dels greus costos econòmics que han d'assumir.
Jo tinc decidit demanar l'eutanàsia quan em vegi més, una miqueta més xafat, perquè el que no puc fer és arruïnar la meva família, perquè al final jo deixaré de ser-hi, però la meva família ha de continuar.
L'atenció continua de 24 hores al dia, 7 dies la setmana, era una de les reclamacions, la principal que feien els afectats, que també demanaven que els familiars cuidadors se'ls reconegués la feina que fan i poguessin cotitzar també la Seguretat Social.
Al País Valencià, Partit Popular i Vox volen que les estadístiques diferenciïn la població migrant de la nascuda aquí i que hi hagi distincions, per exemple, en qüestions com ara l'ús de la sanitat, les baixes laborals o fins i tot les donacions de sang. L'oposició carrega contra aquesta resolució aprovada ja en mans de l'Institut Valencià d'Estadística. València, Alba Barbosa.
El PP torna a cedir a les polítiques de l'ultradreta de Vox i aquest cop ha votat a favor que hi hagi estadístiques diferenciades segons l'origen de la població i les persones migrades tinguin indicadors separats de les nascudes aquí, en àmbits com la seva contribució a l'Estat, la recepció d'ajudes, l'ús de les urgències en el sistema sanitari, l'absentisme laboral o la quantitat de donants de sang. Una resolució que la líder dels socialistes valencians, Diana Morán, en un tuit ha qualificat d'indecent i indignant, i Joan Baldoví de Compromís també s'ha sumat a les crítiques.
És absolutament vergonyós que s'intente diferenciar a la gent i fer estadístiques de si donen sang, de l'absentisme laboral.
Per la seva banda, la portaveu de Vox al Congrés, Pepa Millán, no veu en la proposta res de dolent, ha dit, i des del PP valencià, el síndic Juanfran Pérez Llorca tampoc considera que sigui una mesura racista.
el hecho de la inmigración masiva, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la criminalidad. Queremos saber también cuáles son esas consecuencias. No hay nada de malo.
Hacer estudios, recoger información, puede ser muy importante para luego hacer políticas incluso de integración y de inclusión importantes. Yo creo que recoger información no es malo. Y creo que recoger información no es racista.
La proposta ja ha estat aprovada a la Comissió d'Economia de les Corts i la petició de PP i Vox perquè es diferenciïn les estadístiques ara fa el salt a l'Institut Valencià d'Estadística.
Bé, doncs ara que sabem que la Generalitat Valenciana vol buscar les dades de quan gasten en salut els immigrants o si es donen sang o no, si falten a la feina més o menys o si reben més o menys ajudes, ens hem preguntat quines dades com aquestes o similars recull la Generalitat de Catalunya. Carlos Baraibar.
Pel que fa a les ajudes, si mirem la renda mínima garantida, que és la principal ajuda que dona la Generalitat, veiem que les dades segregades per nacionalitat la Generalitat les té, no les fa públiques d'ofici, això sí, es poden demanar tant pel portal de transparència, per qualsevol ciutadà o els mitjans de comunicació. Pel que fa a altres ajudes, com les beques menjador, aquí el Departament d'Educació assegura que no recull la nacionalitat perquè no és rellevant per atorgar aquest tipus d'ajuda. Pel que fa a la contribució neta a l'estat del benestar, podríem mirar l'IRPF. Aquestes dades ja són públiques a la web de l'Agència Tributària, per tant, qualsevol que les vulgui recollir ja pot fer-ho. I sobre donacions de sang, aquí el Banc de Sang i Teixits és qui té la responsabilitat, recull la nacionalitat del donant i de la mare, i és per motius sanitaris que ho fa, i per saber d'on ve una malaltia, si es detecta i poder traçar-la.
I a Catalunya, d'altra banda, anem una mica més enllà en algunes estadístiques.
Sí, en aquest cas, l'IDESCAT, per exemple, té 20 de les seves 100 estadístiques que s'agrega per nacionalitat, i n'hi ha de tot, de consum de les famílies, d'usos lingüístics, de naixement o de població activa, entre d'altres. Mossos, per la seva banda, Mossos d'Esquadra, publica des del 2023 si els que han comès cada delicte són estrangers o espanyols. I a Catalunya també es fa pública l'estadística de la gent que és a la presó per país de procedència. Finalment, sobre menors estrangers no acompanyats, el Departament de Drets Socials té un portal de transparència on hi detalla moltes xifres.
I a les Illes Balears, el Partit Popular i Vox comencen els tràmits per eliminar la llei de memòria democràtica. És una condició que l'extrema dreta va posar-li al PP a canvi d'aprovar els pressupostos del govern. I ara els populars compliran la seva part de l'acord. Anem a Palma. Bruno Fortea, bon dia.
Hola, bon dia. El PP utilitzarà avui la memòria històrica com a moneda de canvi amb Vox. Les dues dretes engegaran els tràmits per derogar aquesta llei. I la presidenta de les Illes Balears, la popular Marga Proens, ha dit textualment que per al seu govern la memòria democràtica no és una prioritat.
El dictador Franco se va morir abans de que jo i vostè nasquéssim i l'únic que enxerren aquí cada setmana són els partits de l'esquerra.
Aquest és el segon cop que Vox intenta derogar la llei de memòria democràtica aquesta legislatura. Però fa un any el PP va abstenir-s'hi i va comprometre's amb els partits d'esquerres a mantenir aquesta norma, segons diu l'oposició. Avui, el sobiranista de Més per Mallorca, Lluís Apesteguía, li ha retret justament això a Proens, que se n'hagi desdit.
Entre un compromís i l'altre passen 24 setmanes. I jo li demano, és aquesta la durada de la paraula de la presidenta? Ho dic perquè hi ha iogurts que tenen una caducitat més àmplia. I jo li diria que la paraula la donada ni hauria de caducar ni hauria de perdre el seu valor.
Fora del Parlament, els familiars de víctimes del franquisme ja s'han concentrat per protestar contra la futura derogació de la norma. El portaveu de la Plataforma de Memòria Democràtica, Miquel Rosselló, diu que plantaran cara.
A Espanya ha durat 40 anys el feixisme organitzat. I com que ara vol tornar, doncs mos estem organitzant ja per si acaso. Estarem aquí, fàcil el que passi, perquè no hi volen tornar.
Avui, Marga Proens, en una altra picada d'ullet a Vox, ha anunciat que el seu govern impulsarà un acte per homenatjar les víctimes dels bombardejos que l'aviació republicana va provocar a Palma el 1937, quan la ciutat ja havia caigut en mans del bàndol revoltat.
El Departament d'Agricultura, a Catalunya, anuncia que hi ha 7 granges més afectades per contagis de la malaltia de les vaques, la dermatosi nodular contagiosa, precisament en la zona del primer cas, on ja s'està vacunant. Unió de Pagesos carrega contra la gestió que fa el Departament d'Agricultura d'aquesta vacunació i demana que s'assumeixin responsabilitats. Ho han dit en una roda de premsa a Girona. Anem cap allà, Núria Peraire.
Hola, bon dia. Unió de Pagesos critica que es va tard per aconseguir la immunització del 75% dels animals de cada focus, una xifra que permet evitar el sacrifici de tots els animals de les granges afectades, sans o malalts. Unió denuncia que hi ha 7 granges més amb casos de dermatosi nodular a la zona de Castelló d'Empúries, origen dels contagis i on ja s'està vacunant. El sindicat responsabilitza de la mala gestió directament a la secció de prevenció del departament. Sentim la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat.
Primer, que admetin els errors i deixin de fer veure que tot ha anat bé. I a partir d'aquí, és que nosaltres no som ningú per despedir ningú perquè no som pas treballadors nostres, però que es prenguin les mesures que es creguin necessàries i nosaltres apretarem perquè així sigui.
El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha dit a l'informatiu Més Nit de 3Cat Info que les indemnitzacions als ramaders es començaran a pagar aquesta setmana.
I el que farem ja és un primer càlcul aproximat per poder fer ja una transferència de diners d'aquesta indemnització, que ja anirà a compte de quan haguem calculat les indemnitzacions definitives, que també les hem de pactar.
També ha dit que d'aquí dues setmanes arribaran 470.000 dosis de vacunes.
Passant 20 minuts de les dues, fem una pausa i de seguida anem a la informació internacional, avui amb un nom propi, Sarkozy.
Catalunya migdia.
Si el que t'agrada de l'hivern és tapar-te amb la manteta, tenir a les mans un cafè calentó i estar ben abrigat, potser a tu no t'agrada tant el fred. Tu vols escalfor. Per això a Obramat tenim totes les solucions de calefacció. Estufes, calderes, radiadors, aerotèrmia, terra radiant, accessoris i molt més al millor preu garantit. També a Obramat Ponés, on compren els professionals. Obramat.
Simfònica, antiga, cambra, jazz, pop, electrònica. Tota la programació de l'Auditori a l'abast.
Amb la tarifa plana jove, tot un any de concerts per 50 euros si ets menor de 25 i per 85 euros si ets menor de 35.
Compra-la a auditori.cat.
El 29 d'octubre, 20 minutos, celebra el 25è aniversari a Barcelona amb una entrevista a l'alcalde, Jaume Collboni, i una taula rodona posterior sobre l'evolució i el futur de la ciutat. Sol·licita la invitació a eventos@20minutos.es.
Doctor, somio amb una cuina preciosa, amb un forn amb càmera i una placa amb extractor integrat que no fa soroll. Què és?
És síndrome dels Miele Cooking Days, amb fins un 15% de descompte en electrodomèstics de cuina.
Necessito la recepta.
Només fins al 23 d'octubre, distribuïdors oficials, botigues Miele i Miele Ponés. Una vegada Miele, sempre Miele.
En Pen va morir quan només tenia 4 mesos de vida. Ja fa gairebé 7 anys. Ara l'Àgata torna a estar embarassada. I suposo que per això he tornat enrere en el temps. I he recordat tots aquests mesos en què vam ser al costat d'en Pep, quan estava envoltat de cables i màquines que l'ajudaven a viure. Després de tots aquests anys, crec que per fi estic preparat per poder explicar la seva història.
Nits sense ficció. Un estel fugaç. A TV3 i a la plataforma 3Cat, aquesta nit.
Maria, mare de tres, se l'acusa de desastre total. Com es declara l'acusada?
Superada, senyoria. Em declaro superada.
Un moment, senyor jutge. Aquí criem, però no jutgem. Soc la Samantha Villar i en el meu podcast per El Periódico parlem de la criança des d'una mirada àmplia i plural. Ja disponible al primer capítol a la teva plataforma preferida.
Catalunya migdia.
D'aquí a 7 minuts seran 2:15. Nicolas Sarkozy s'ha convertit avui en el primer president de la República Francesa que entra a la presó, i ho ha fet sense sentència ferma. La condemna és de 5 anys de reclusió per conspirar en la recaptació de fons electorals a Líbia l'any 2007, però ell s'ha declarat innocent. Un comboi policial l'ha escortat fins al centre La Santé després d'un bany de masses d'amics i seguidors que en reclamaven la llibertat. París, Isabel Galí, bon dia.
Bon dia. Nicolas Sarkozy ha sortit de casa seva acompanyat de la seva dona Carla Bruni amb un centenar de persones aclamant-lo, com sentiu, i amb crits en contra de la justícia francesa. Ell mateix ha publicat durant el seu viatge cap a la presó de La Santé un missatge a la xarxa X en què intenta canviar el relat. No és un antic president de la República qui s'empresona aquest matí, i diu, sinó un innocent. I afegeix que, segons ell, és tota França que se sent humiliada per l'expressió d'una venjança que porta l'odi a uns nivells inigualables. Paraules duríssimes d'autodefensa del president de França entre 2007 i 2012, que ha entrat al centre penitenciari a 9:45 del matí d'aquest dimarts 21 d'octubre per haver intentat finançar il·legalment la seva campanya presidencial amb diners del règim del dictador libi Muammar al-Gaddafi. Els seus advocats ja eren fora del recinte quan Sarkozy ha entrat, i només ingressar en aquest règim de detenció provisional ja han posat una demanda d'excarceració per al seu client. Escoltem Christophe Ingrin.
La demande de mise en liberté.
La sol·licitud per alliberar Nicolas Sarkozy ha estat presentada. Des del moment que l'han detingut, ja no té sentit aplicar els criteris que justifiquen la detenció. Si es tenia por que no es presentés, que no es posés a disposició de la justícia, a les 9:35 ja era davant de la presó.
Il était devant la maison d'arrêt.
Sarkozy passarà la seva primera nit a la presó de la Santé en una cel·la per persones vulnerables de 9 metres quadrats, tot sol. S'ha endut de casa 3 llibres de tapa tova, entre ells la novel·la d'Alexandre Dumas, El comte de Montecristo. Poca gent a França pensa que complirà els 5 anys de condemna. Ja té 70 anys i en aquests casos la demanda d'alliberament sol concedir-se.
I mentre això passa a França, el Japó comença una nova etapa política, amb la conservadora Sanae Takaichi al capdavant. Mai una dona havia arribat a ser la primera ministra de l'actual cinquena potència econòmica mundial, el Japó. Aquesta política, admiradora declarada de l'exlíder britànica Margaret Thatcher, tindrà el repte de fer front a la pèrdua del poder adquisitiu dels japonesos i aconseguir-ho, a més, amb un govern molt fràgil. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
Bon dia. El Parlament japonès ha investit Takaichi després que el seu partit liberal democràtic, el PLD hegemònic des de mitjans del segle passat, ha pactat amb el Partit per la Innovació en perdre el suport dels budistes de Komeito pel posicionament més radicalment nacionalista i conservador de l'anomenada dama de ferro japonesa. Als 64 anys, Takaichi arriba al poder amb el seu PLD immers en greus escàndols, amb l'economia tocada per l'alt cost de la vida i amb l'aliat tradicional, els Estats Units, amb un Donald Trump imprevisible. És partidària de més despesa pública i de retallades d'impostos. Takaichi forma part de l'ala més dura i nacionalista del PLD. Defensa augmentar la despesa militar, motius per tensar les relacions amb una Xina cada cop més forta. Al carrer, alguns votants, com el Yuto Kawase, estudiant, s'ho miren amb esperança.
Com que fins ara només hi ha hagut primers ministres homes, crec que serà una alenada d'aire fresc.
Potser no gaire, només dues dones entren al gabinet de Takaichi, conservadora en matèria d'igualtat de gènere i contrària al matrimoni homosexual.
El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, es troba a Israel per intentar consolidar el fràgil alto el foc a Gaza i impulsar les negociacions de les posteriors fases del pla de Trump. Les autoritats de la Franja de Gaza asseguren que avui han mort 7 palestins més en atacs d'Israel, Vicent Mifsud.
Sí, l'exèrcit d'Israel assegura que ha disparat davant d'una amenaça a les seues posicions dels afores de la ciutat de Gaza pactades en l'acord del alto el foc. Israel i Hamas s'han acusat d'haver trencat reiteradament la treva en els últims dies. En aquest context, el vicepresident nord-americà s'entrevistarà en les pròximes hores amb Netanyahu, qui també s'ha reunit avui amb el cap dels serveis secrets d'Egipte, país que està actuant de mediador en Hamas. El president ministre també repressió dels ministres d'extrema dreta del seu govern, però en sentit contrari. El titular de seguretat, Ben Gavir, reclama que reprengui la guerra a Gaza.
Aturem-ho tot perquè tornin els hostatges, que gràcies a Déu han tornat. Era el principal argument per aturar la guerra i ara cal que tornem a la lluita. Hem de tornar a la guerra. Hem d'obrir les portes de l'infern sobre ells.
En les últimes hores, mentrestant, Israel ha permès l'entrada d'alguns camions d'ajuda humanitària després de rebre un nou cadàver per part de Hamas, que encara n'ha de tornar 15 més.
I deia que el Regne Unit creix la pressió sobre el govern perquè formalment retiri el títol de duc de York al príncep Andreu. Això després de la publicació avui de les memòries pòstumes de Virginia Giffrey, que l'acusa d'abús sexual quan era menor d'edat. El germà de Carles III va renunciar als seus títols la setmana passada, però legalment encara els ostenta fins que el Parlament els hi retiri. Alguns diputats volen anar més enllà i volen aprofitar l'oportunitat per reforçar la supervisió parlamentària de la família real anglesa. Deixem la informació internacional, tornem a Catalunya, perquè continua el degoteig d'empadronaments fraudulents a casa nostra. Després dels centenars de casos detectats a Sant Cugat del Vallès o a Sant Vicenç de Castellet, avui, al matí de Catalunya Ràdio, han parlat amb l'Ajuntament de Martorell, que també ha detectat un repunt d'empadronaments il·legals, Quim Codines.
Doncs sí, Xavier Fanullosa, l'alcalde de Martorell, ha assegurat que davant d'aquests casos han reforçat el control per evitar el frau. Com marca el protocol, la policia comprova que les persones que demanen empadronar-se viuen al domicili que diuen.
Tenim aquest protocol que la policia local, doncs, s'hi acosta, comprova, mirem dades com el consum d'aigua, consums diversos, i llavors doncs, veiem si realment estan empadronats o no. Quan no estan empadronats, doncs es donen de baixa directament d'ofici.
S'apunta que darrere d'aquests casos hi ha màfies organitzades que cobren per empadronar les persones. L'assessor jurídic del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona, Josep Maria Aguilar, creu que la responsabilitat última la tenen els ajuntaments i que cal que aquests actuïn amb més contundència.
Que una gran part és culpa de l'Ajuntament, perquè si jo veig que amb un padró d'habitants hi ha 25 persones empadronades, vull dir, no està el 25 i el 24, el 23. Vull dir, ja a Catalunya la llei de la sobreocupació i sé que sàpiga exactament quanta gent pot ocupar aquest habitatge.
Els ajuntaments ja treballen per augmentar l'exigència documental davant d'aquesta problemàtica que cada cop més va a l'alça.
Pràcticament 2:15 de la tarda, els últims 10 anys s'han incrementat un 6% els ictus en persones joves d'uns 40 anys. Cada any a Catalunya es diagnostiquen 13.000 infarts cerebrals, amb greus conseqüències per la salut i la recuperació d'aquests pacients. Demà comença a Barcelona el Congrés Mundial sobre Neurologia, ara en punt 2:15. Allà es posarà l'accent en la prevenció i la importància de la rapidesa en l'atenció i el tractament de l'ictus. Barcelona, Mònica Mas, per què hi ha aquest increment dels ictus en gent jove?
Doncs perquè també ha incrementat la diabetis i l'obesitat en gent més jove. El doctor Carlos Molina, cap de la unitat d'ictus de l'Hospital Vall d'Hebron, remarca la importància de detectar aquests pacients a l'atenció primària abans que facin l'ictus.
40 anys, primer ictus, pot garantir que aquest pacient tindrà una demència vascular en 10 anys. I això és molt important perquè estem parlant de persones joves de 50 anys. Tenim un gran repte, que és identificar aquests pacients, poder tractar i revertir aquests factors de risc, sobretot la diabetes, l'obesitat, mitjançant l'activitat física, mitjançant nous fàrmacs.
Pel que fa als tractaments de l'ictus, destaca la importància d'actuar durant la primera hora després de tenir els primers símptomes. Cada minut que passa moren 2 milions de neurones i si s'actua durant aquesta primera hora, els pacients incrementen un 50% la seva millora funcional i les possibles seqüeles. Els símptomes de que podem estar patint un ictus són pèrdua de força a un costat del cos, se'ns pot torçar la cara o la dificultat en la parla. Hem de trucar de seguida al 112 i s'activarà el Codi Ictus Catalunya per rebre atenció urgent el més aviat possible.
Hi ha un repunt de la contaminació a causa de l'ozó troposfèric a Catalunya. Les onades de calor d'aquest estiu han provocat els nivells més alts d'ozó des de l'any 2015, segons un informe d'Ecologistes en Acció a Marcamps.
L'organització alerta que la població catalana ha tornat a respirar aquest any un aire perjudicial per a la salut. La situació ha empitjorat a l'àrea metropolitana i al Camp de Tarragona. També assegura que s'ha incomplert el nou objectiu legal aprovat pel 2030 de la Unió Europea a les Terres de Ponent, la Plana de Vila, les comarques gironines, el Camp de Tarragona i Catalunya Central. Miguel Ángel Ceballos, coordinador de l'informe, demana més mesures per part de la Generalitat. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
De la Generalitat de Catalunya, com a autoritat responsable de la qualitat de l'aire, tiene que adoptar medidas mucho más intensas que las aplicadas hasta el momento para conseguir en años próximos reducir la contaminación por ozono y no solamente procurar el cumplimiento de la normativa legal, incluso la normativa vigente se ha incumplido también durante este año en Plana de Vic.
L'ozó és el contaminant atmosfèric que cada any afecta més població i està relacionat amb el canvi climàtic.
I a Lleida, els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí, perquè ingressi a la presó, l'home acusat de robar i cremar cases a l'Horta, que és l'àrea rural d'habitatges disseminats que envolta la ciutat de Lleida. Ja el van detenir el mes de juliol i en aquell moment va quedar en llibertat amb càrrecs. Lleida, Estela Bussoms.
L'Audiència de Lleida ha admès els recursos de la Fiscalia i una plataforma veïnal i aquest matí se l'ha tornat a detenir perquè l'empresonin. L'home, que té una desena d'antecedents, el van detenir després de 9 mesos d'investigació per part dels Mossos i enmig d'un debat intens sobre la seguretat en zones rurals com la de l'Horta de Lleida. Els petits ajuntaments també reclamen més Mossos i així ho han exposat avui el director general de la policia en una jornada de la Fira Municipal i a la capital del Segrià. Josep Lluís Trapero s'hi ha compromès tenint en compte que el cos ha de passar de 22.000 a 25.000 agents en els pròxims anys.
Anem cap a un augment sostingut i cada vegada més potent de lo que és la prevenció. Anem a més policies al carrer.
Trapero també ha avisat, però, que els recursos no són il·limitats.
Passant 3:45, fem una pausa i de seguida a la cultura.
Catalunya migdia.
Benvinguts a una altra manera d'omplir el cistell de la compra.
Benvinguts a nous espais de carnisseria, peixateria, fruiteria, xarcuteria...
Amb un nou racó del pernil, formatges internacionals i pastisseria pròpia.
A banda de sushi spot, amb vinagrats La Real i ben aviat Cinco Jotas, Ferrarini i Ahumados Domínguez.
Benvinguts a la màxima qualitat en producte fresc.
Nou supermercat al Corte Inglés, plaça de Catalunya. Benvinguts.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra. Te vende.
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo. Vocación Plus.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya migdia.
La vida passa cada dia al matí de Catalunya Ràdio.
El programa on es parla més clar.
Però jo crec que no s'ho creu ni ell. Si jo digués ara que nosaltres no passarà del 30, que és el que hem dit fins ara, i ell diu que passaran del 50, llavors que em digui això, és un argument de venda.
On a l'Àgora es confronten les idees.
Amb tot aquest debat de l'ocupació, el problema de fons és la relativització de la propietat privada.
Voleu propietat? Socialitzem-la. Perquè és que això és una frase literal del manifest comunista.
I amb les opinions úniques dels nostres oients. Com va, l'institut?
La merda.
Dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Catalunya migdia. Passant 5 minuts de 2 quarts, la cultura la comencem amb això. Després de la multitudinària presentació que va fer ahir Rosalía del seu nou disc a Madrid, avui la mateixa artista ha revelat a les xarxes el tracklist complet de Lux, que es publicarà el 7 de novembre. Serà una obra immersiva i innovadora, amb col·laboracions diverses, com ara Bjork, Carmiño, Estrella Morente, Sílvia Pérez Cruz, l'Escolania de Montserrat o el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, Montse Camps.
Sí, el quart treball de l'artista catalana es va gravar amb l'Orquestra Simfònica de Londres i està dividit en 4 moviments. Té un total de 18 cançons en títols com Mio Cristo, Reliquia o De Madrugà. Segons un comunicat de Sony Music, Lux es mou entre la intimitat i l'escala operística i explora temàtiques com la transformació, l'espiritualitat, transcendiu, un ampli arc emocional de místic femenina i transcendència. Afegeix que el nou disc crea un espai en què el so, el llenguatge i la cultura es fusionen en un.
I de la música als llibres. Creix el nombre de novel·les escrites per nets o besnets que treuen a la llum la repressió que van viure els seus avis durant la Guerra Civil. Una de molt impactant és La protestante, Ojos azules, corazón rojo, en què el periodista Paco Niebla desvela una de les històries més cruels d'aquells anys, la tortura i l'assassinat dels seus avis.
L'11 d'abril del 1937 a Vigo, escamots de guàrdies civils i falangistes van irrompre a casa d'una jove parella, José Niebla i Ángela Iglesias, destacada activista republicana. Els va delatar un veí perquè amagaven fugitius del franquisme.
Ens van capturar la meva àvia i el meu avi. Després de torturar-los allà, els van pujar al Monte de la Guia. Allà van violar la meva àvia davant dels ulls del seu home i els van matar. La meva àvia estava embarassada de 7 mesos. Quan la van matar, van veure que algú es movia la seva panxa i van fer un tret al ventre.
És la reconstrucció que ha fet el seu net, Paco Niebla, després de 20 anys d'investigació i que trenca un tabú i un trauma familiar.
I plorant molt, escrivint-lo. I plorant molt perquè m'he retrobat amb els meus avis. No els he conegut, però mentre els escrivies, com si estigués abraçat amb ells.
El llibre també relata com els dos fills dels assassinats, un dels quals era el pare de Paco Niebla, els van separar i no es van retrobar fins 40 anys després. L'autor llença un últim missatge.
M'agradaria que aquest llibre es llegís molt als instituts, a les escoles, que sapiguessin el que pot fer els discursos d'odi. La memòria històrica és tan curta que les noves generacions, els nostres fills, els nostres nets, ja no saben res del que va fer Franco.
Polen Edicions, per la seva banda, publicarà en català Les nenes d'Elna, on Mar Solana revela la història amagada de la seva besàvia que va lluitar al front d'Aragó.
Ara, un altre tipus de llibre. Les casualitats poden canviar del tot la vida d'una persona. Això és el que ens demostra La Cita, l'òpera prima de l'il·lustrador i dibuixant de còmics valencià Pau Valls. Ho fa amb to de comèdia negra i tot a partir d'un accident de trànsit, Valeria Obereda.
Els dos protagonistes, perdedors de manual, no es coneixen de res, però després del xoc queden units per sempre. Un és el conserge de mitjana edat d'una escola, no té amics, i té una cita amb una dona que ha conegut per internet. L'altre és el xofer d'un mafiós que ha d'entregar un cadàver. El Pau Valls introdueix les casualitats.
Per a mi la història és com si tinguera 2 finals. No? Té un final que tanca els fets del present i té un altre final que queda obert i és un final en el que jo crec que explica un poc el concepte de la història, no? El fet de les casualitats ens donen diversos camins.
L'obra fa salts temporals en la història perquè entenguem d'on venen els protagonistes.
En el moment en què ja vaig començar a parlar dels personatges, el seu passat, com arriben ahir, i explicant les seves històries, és on va començar un poc aquesta trama un poc més negra, no?, dels mafiosos i de l'assassinat.
La cita l'acaba de publicar l'editorial Finestres.
I una cosa més... Un mural col·lectiu al Besòs, musicoteràpia al Liceu, mindfulness a la Casa Batlló o un itinerari terapèutic pel monestir de Poblet. Més de 100 activitats arreu del país donen visibilitat aquesta setmana als beneficis de la cultura en la salut de les persones. Es tracta de Healing Arts Barcelona, una iniciativa internacional que es fa per primera vegada a l'estat espanyol, Montse Mas.
I l'objectiu és integrar les arts en els sistemes de salut i les polítiques públiques davant l'evidència científica dels seus efectes positius, com explica la metgessa Carmen Cabezas, membre de l'organització de la iniciativa.
Hi ha estudis que mostra que participar en activitats culturals, anar a un museu o a un teatre, a un cine, una vegada cada dos mesos, millora la llargada de la vida, evita mortalitat prematura. Per tant, molts beneficis i molt clars de practicar activitats culturals.
L'esdeveniment impulsat per l'OMS i un mecenes nord-americà aterra a Barcelona amb el suport, entre altres, dels departaments de Cultura i de Salut.
Catalunya migdia.
Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb molt pendents del partit de Lliga de Campions d'aquesta tarda entre el Barça i l'Olympiacos.
Aquesta tarda, horari poc habitual en un partit de Champions, és l'horari de 6:45 i amb una novetat no esperada per Hansi Flick. Avui a 6:45, Barça-Olympiacos torna a la Champions a Montjuïc després de l'últim partit de no gaire bon record, la derrota del Barça davant del PSG per 1-2, i precisament aquest resultat fa que els 3 punts d'avui siguin molt importants, encara no perdre el tren de la classificació per als vuitens. El partit novament marcat per les baixes del Barça i que té dues notícies d'última hora, Bernat Soler.
Sí, una de bona i una de dolenta. La bona, l'alta mèdica de Ferran Torres. La dolenta, la baixa per gastroenteritis del central Christensen. Pel que fa al davanter valencià, la seva recuperació ha estat una autèntica sorpresa, ja que ahir mateix Hansi Flick va dir que seria un risc que Ferran jugués avui. En tot cas, no sembla probable que Ferran jugui, però serà a la banqueta. La baixa d'última hora de Christensen s'afegeix a la resta de lesionats que avui es perdran el partit. Els porters Joan Garcia i Ter Stegen, més Gavi, Olmo, Lewandowski i Rafinha. El Barça afronta aquesta tercera jornada de Champions amb una victòria al camp del Newcastle i una derrota, la que mencionaves amb el PSG. El rival d'avui, l'Olympiacos del Pireu, és el vigent guanyador de Lliga i Copa a Grècia i l'entrena el basc José Luis Mendilibar, conegut sobretot pels seus anys a la banqueta de l'Eibar, tot i que també va entrenar a l'Osasuna, al Valladolid o al Sevilla, entre d'altres. Per cert, atenció als números, en 27 partits que s'ha enfrontat al Barça, Mendilibar només ha aconseguit una victòria.
Ahir em va fer referència a Mendilibar a aquesta dada, la roda de premsa que va fer prèvia al partit, on també va fer una menció especial als aficionats grecs que han viatjat per ser avui a l'estadi. Un 2.700 és el màxim aforament que pot tenir l'afició rival en un partit de Champions a Montjuïc, i la previsió d'aforament total és similar al de l'últim partit de Lliga amb el Girona, uns 42.000, 43.000 aficionats. Per cert, ha quedat desconvocada la vaga de taxis per aquesta tarda a Barcelona, després de la reunió que han tingut a les oficines del Barça, el sindicat de taxis Élite i el Club Blaugrana. Aquest sindicat volia manifestar-se contra l'acord de patrocini que el Barça ha tancat amb Uber. I a aquesta hora s'està celebrant el dinar de directives entre el Barça i l'Olympiacos. I allà hi ha anat el Marcos García per controlar tot el que passa en aquest dinar, però sobretot a la prèvia, perquè és on has pogut veure el president del Barça, Joan Laporta, que ha aprofitat a la prèvia d'aquest partit per sortir en defensa de Hansi Flick i de la celebració de la victòria de dissabte contra el Girona. Ho recordareu, una celebració marcada sobretot per les botifarres.
Exacte, el president s'alinea amb el seu entrenador i ho fa al 100%. Diu que la reacció de Flick de fer una botifarra té a veure amb que Hansi Flick és humà, que és apassionat, que s'identifica amb el club. Laporta Demòcrata considera que s'ha d'entendre aquella reacció de Flick en el context del moment, de discrepar amb la decisió de l'àrbitre, amb Flick calent, però no contra l'àrbitre. Laporta confia que el recurs del club tiri endavant.
Sí, esto ya hemos iniciado las... Hemos interpuesto la, el recurso para... Que se, hemos revisado las imágenes y vemos que bueno, que creo que esta situación debe ser revisada y esperamos que haya una reevaluación de la sanción. La vemos desproporcionada principalmente por... a ver, los árbitros actúan como pueden, yo estoy en esto de acuerdo. Pero sí que es cierto que se ve claramente que le enseñan la tarjeta amarilla y el colegiado se queda esperando la reacción de nuestro entrenador. Y esto pienso que podía haberse evitado.
No agrada a Laporta aquesta actitud de l'àrbitre. Són declaracions del president blaugrana en aquesta entrada al dinar de directives, que està en marxa des de fa 20 minutets aproximadament, es fa hores d'ara. Laporta insisteix una vegada i una altra que aquest Villarreal-Barça-Miami és una bona data per fer marca als Estats Units i també una bona ocasió per als seguidors del Barça a Florida. I de cara al clàssic del cap de setmana, una d'aquelles frases que a tu t'agraden, li hem preguntat una vegada i una altra per com estan les relacions amb el Madrid i ha sentenciat amb un lacònic: les relacions amb el Madrid són les que són.
Doncs ara sentirem algú del Madrid que ha parlat i precisament també ha parlat d'aquest partit a Miami, aquest Villarreal-Barça. Avui l'equip blaugrana juvenil ha jugat també partit de Champions, de la Youth League, ha guanyat 3-0 amb l'Olympiacos. Avui a la Champions, a banda d'aquest partit del Barça, també juguen 8 partits més en aquesta tercera jornada de la Champions, Arnau Caral.
Sí, l'Arsenal, Atlètic de Madrid i el Bayer Leverkusen PSG es postulen com dos dels partits més atractius. També el Villarreal Manchester City. Guardiola torna a l'estadi de la Ceràmica, on no ha perdut mai en la seva etapa com a entrenador del Barça, i va guanyar 3 vegades i va empatar un altre. El tècnic groguet Marcelino García recorda els partits contra Guardiola.
Me metió unas palizas buenas, porque además nos tocó jugar contra aquel Barça, que yo creo que es, en lo que yo recuerdo, junto con el Milán de Sacchi, los dos equipos que recuerdo mejores. Contra equipos de ese nivel tienes que competir, dar tu máximo, tener suerte.
La resta de partits que completaran la jornada d'avui són Cairat, Almaty, Pafos, Copenhagen, Dortmund, Newcastle, Benfica, PSV, Eindhoven, Nàpols i Unión Sant Giloàs, Inter de Milà.
El Madrid rebrà demà la Juve i a la prèvia d'aquest partit Thibaut Courtois ha carregat durament contra el president de la Lliga, Javier Tebas.
Per haver censurat en la realització televisiva les protestes dels futbolistes contra el partit que el Barça i el Villarreal jugaran a Miami.
Bueno, no sé qué os sorprende, porque eso lleva ya tiempo así, haciendo esas cosas, haciendo contestaciones públicas en redes. Yo no he visto jamás a un presidente de una liga de cualquier deporte hablar así. Y nada, yo creo que ocultarlo y además cambiar de por qué estamos protestando es censurar y es manipular, y eso es grave.
Courtois també ha dit que jugar partits de Lliga fora d'Espanya adultera la competició i incompleix el conveni dels futbolistes.
El Barça ha anunciat avui que l'equip femení jugarà el pròxim partit contra el Madrid a Montjuïc. Ruth Vilà.
Serà dissabte 15 de novembre a les 4 de la tarda. Tot i la distància actual entre els dos equips de la Lliga, amb les blaugranes amb 7 punts més que el Madrid, aquest continua sent un partit de màxima rivalitat. I recordem que l'equip blanc va aconseguir batre les de Pere Romeu la temporada passada al Lluís Companys, en la primera derrota del Barça davant el Madrid de la història. Les entrades per a socis ja estan a la venda, a partir de 12 euros. Per al públic en general, es podran comprar entrades a partir de demà al matí.
Passant 3 minuts a 3 quarts de 3, fem una pausa i després...
Can't believe it, but it's coming closer. New champion, LeBron James, a few of those rings.
Aquesta pròxima matinada torna l'NBA.
Catalunya migdia.
Vols estar al dia del món digital? Inscriu-te als cursos sobre ciberseguretat, intel·ligència artificial o acompanyament parental que t'ofereix la Generalitat de Catalunya dins del programa Més Digitals. Formacions gratuïtes de 8 hores, 100% virtuals i pràctiques per millorar les teves competències digitals. Informa-te'n i escull la teva a mésdigitals.gencat.cat o trucant al 012. Actuació finançada pel Fons Europeu Next Generation. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
En Tito i tu teniu un amic australià molt divertit. Sabeu qui és?
Fluffy!
és en Johnsy, i amb 22 se'n va d'excursió a Austràlia a descobrir animals espectaculars. T'hi apuntes? Titó, excursió a Austràlia. Disponible a la botiga 3CAT i als punts habituals.
Si a l'estiu casa teva és una sauna, si sents soroll i no descanses...
Rehabilita casa teva. Entra a rehabilita.cat i informa-te'n.
Comença a viure millor.
El 29 d'octubre, 20 minuts, celebra el 25è aniversari a Barcelona amb una entrevista a l'alcalde, Jaume Collboni, i una taula rodona posterior sobre l'evolució i el futur de la ciutat. Sol·licita la invitació a eventos@20minutos.es.
Doctor, somio amb una cuina preciosa, amb un forn amb càmera i una placa amb extractor integrat que no fa soroll. Què és?
És síndrome dels Miele Cooking Days, amb fins un 15% de descompte en electrodomèstics de cuina.
Necessito la recepta.
Només fins al 23 d'octubre, distribuïdors oficials, botigues Miele i Miele.es. Una vegada Miele, sempre Miele.
Aquest és el so de la natura. I així és com ho tradueixen en passió i paraules al Meteomauri.
Un 1,5% d'aquella bateria...
Les bosses compostables per la recollida dels residus...
Arreu del país, buscar solucions.
Temps estable, temps assolellat...
Meteomauri.
La meteorologia ens porta a parlar d'ecologia, platges, mobilitat, agricultura, energies renovables, sequera, territori, residus, sostenibilitat...
Som digitals. Catradio.cat, Meteomauri.
Meteomauri, amb Francesc Mauri, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Amb el suport de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, compromesos amb un turisme sostenible i la preservació del medi ambient.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Ara entrem en territori bàsquet perquè avui hem conegut que l'Eurolliga i l'Eurocup han pres una decisió respecte als equips israelians. Ernest Macià, ja podran jugar a les seves pistes com a locals.
Correcte. Des de l'1 de desembre, en principi, perquè en aquest conflicte sempre hi hem de posar clàusules de condicionalitat, a partir d'aquest dia, 1 de desembre, els equips que juguin contra un equip israelià ja podran anar a Israel si el partit doncs és a pista contrària. Això només afecta el Baxi Manresa, que a mitjans de desembre juga a partit de la segona volta contra el Hapoel de Jerusalem, contra qui va jugar la setmana passada, recordem-ho, a porta tancada. No afecta el Barça, perquè ja ha jugat els partits contra equips israelians a pista contrària, en territori neutral, ni el Joventut, perquè la seva competició l'organitza la FIBA, no l'Eurolliga, que és qui ha emès aquest comunicat. Per tant, de moment, la FIBA manté la protecció de la resta d'equips i, a més, la penya ja va jugar en territori neutral. El Manresa, doncs, marca en vermell aquesta data del desembre per anar a Jerusalem, sempre i quan aquest conflicte ho permeti, però avui el Manresa té partit a una pista històrica, la de l'Aris de Tessalònica. Escoltem a Carlos Flores, assistent del Baxi Manresa.
L'equip es troba en un moment d'adaptació, d'adaptació sobretot a l'exigència que té jugar en el nostre ritme de partit, amb la nostra mentalitat defensiva, tants partits, en pocs dies i en tants viatges. L'equip ha de créixer dintre d'aquesta nova competició, sabent de l'exigència que té el fet de competir com volem competir tots els partits.
El Manresa té una victòria i una derrota. Demà jugarà la penya a la Champions i dijous el Barça a l'Eurolliga.
I continuem amb bàsquet, saltem però a l'Atlàntic perquè aquesta matinada torna l'NBA. Mariona Serra.
El partit inaugural enfrontarà el vigent campió Oklahoma City Thunder i els Houston Rockets, equip aspirant al títol després d'haver fitxat a l'estrella Kevin Durant. Després s'enfrontaran els Warriors de Stephen Curry i els Lakers de LeBron James, que començarà la temporada lesionat i la baixa durarà aproximadament un mes. Es preveu una temporada física i exigent en què els 30 equips s'hauran d'enfrontar al llarg de 6 mesos. Els jugadors disputaran aproximadament 86 partits. Dins els favorits de la conferència oest, a banda dels vigents campions, també destaquen els Lakers amb LeBron James i Luka Doncic. Per la seva banda, els Denver Nuggets amb el pivot Nikola Jokic com a peça clau de l'equip també són favorits. La conferència est està més afeblida per la pèrdua de potencial de diverses franquícies, afectades per les lesions o per la fuga de talent cap a equips de l'oest. És el cas, per exemple, dels Boston Celtics. Aquesta temporada, per primera vegada, l'NBA es podrà veure a través d'Amazon Prime. L'acord amb Disney, NBC Universal i Amazon, valorat amb més de 76.000 milions de dòlars i amb una durada d'11 anys, posa fi a la llarga relació amb Warner Bros.
d'handbol amb la Montserrat. Ja, Montse, ben tornada.
Gràcies.
Té cita europea al Granollers, que busca sumar els primers punts a la Lliga Europea jugant a Romania.
Sí, és el segon partit de la fase de grups de la competició. Els vallesans juguen a la pista del Minaur Baiamare. El Granollers va caure la primera jornada contra l'Horus danès, 26-31, i l'equip romanès també va perdre el primer partit d'aquesta Lliga Europea. Per tant, es preveu un duel intens entre els dos equips. Sentim Antonio Rama, entrenador del Granollers.
Per nosaltres és un partit vital. Encara no hem guanyat en aquesta competició. Sí que és veritat que és un desplaçament complicat i un desplaçament sempre en Europa, doncs el fa difícil. Però també és veritat que si volem tenir opcions, doncs és un partit que hauríem de poder disputar, hauríem de poder guanyar.
El Granollers arriba a la cita d'avui després de l'important triomf a la Lliga sobre el d'handbol a la pista del Guadalajara 29-32. El tècnic del Granollers parla del rival d'avui, el Minaur Baiamare.
És un equip dur, és un equip contundent, és un equip amb gent molt gran i molts llançadors i defensivament molt agressius, però bé, penso que l'equip està bé. Molta il·lusió per poder puntuar en aquesta competició que encara no hem fet.
Avui a 3:15 de la tarda comença el partit Minaur Granollers d'handbol i es pot veure per la plataforma 3CAT.
Aquest cap de setmana es disputa a les comarques de Tarragona l'edició 60 del Rally Catalunya Costa Daurada. El RAC, l'organitzador, està treballant perquè la prova pugui tornar al calendari del Mundial en una època en què poder-hi ser significa pagar el doble que fa pocs anys, Damià Aguilar.
El RAC és qui organitza aquesta prova que quan era del Mundial costava 3 milions d'euros i si ara hi fos en costaria 6. El promotor actual, una empresa amb seu a Múnich, podria desvincular-se'n en pocs mesos i això obriria les portes per poder negociar de nou la reincorporació al calendari del Mundial. Josep Mateu, president del RAC.
O sigui, jo crec que en el futur el tornarem a tenir, però, no, però tot dependrà de com es plantegi el nou contracte que hi hagi entre la FIA i el promotor i també la voluntat que tinguin de fer ral·lis clàssics.
Un ral·li clàssic és el Catalunya, que si ha d'entrar en rotacions també ho acceptarien. De fet, el Catalunya tal com el coneixíem no és gaire diferent a com el coneixem en aquesta 60a edició. I ara aquesta prova forma part del Campionat d'Espanya, però amb el format propi de 3 dies, amb centre neuràlgic a la Costa Daurada i Terres de l'Ebre, amb un centenar de cotxes inscrits en diversos campionats puntuables. I importants activitats al voltant per grans i petits, en la línia del valor afegit que s'està implantant en les competicions del motor.
En ciclisme, diumenge es va disputar a Andorra una prova nova i molt singular, amb només 4 corredors que es van enfrontar entre ells. Estem parlant de Pogacar, Vingegaard, Roglic i Del Toro. I el vencedor final, Isaac Vilalta, va ser Primo Roglic.
Doncs sí, en efecte, l'eslové va ser qui més punts va sumar entre la cronoescalada a la Gallina al matí i el Critèrium posterior en un circuit urbà pels carrers d'Andorra la Vella. Va ser una prova no competitiva, pensada per l'espectacle i sobretot, per generar un documental televisiu que s'emetrà properament cap a finals d'any. Roglic va guanyar i també va parlar de la temporada vinent amb la incorporació de Remco Evenepoel al seu equip.
És molt difícil de dir ara quines curses farem sobre el calendari perquè cap de nosaltres s'ha assegut a pensar-hi encara. Tot just estem acabant aquesta temporada. Ens prendrem un temps de descans i després intentarem preparar-nos per a la temporada que ve.
Roglic va guanyar per davant de Del Toro segon, Pogacar va ser el tercer amb més punts i Vingegaard el quart. L'ambient entre els quatre ciclistes va ser molt distès, fent bromes constantment i compartint, ni que fos per poques hores, moments personals molt íntims.
I abans d'acabar, us presentem un dels equips més modestos, si no el més modest de tots, que ha guanyat un títol de Lliga. Estem parlant, Arnau, del Mjällby suec.
Que amb un dels pressupostos més baixos de la categoria va guanyar ahir el campionat per primera vegada a la seva història. Així narraven des de Suècia la gesta del Mjällby després que l'equip guanyés 0-2 al camp del Göteborg.
Gustav Svensson lyfter fram bollen, Kristoffer Karlsson blåser av matchen och förkunnar att Mjällby
Perquè us feu una idea de l'heroïcitat d'aquest equip, cal que ens posem en situació. Parlem d'un poble de pescadors de 1.500 habitants, que vindria a ser la mateixa població que té, per exemple, Llívia, i que va tornar a la màxima categoria sueca fa 6 anys, després de baixar fins a tercera divisió i està a punt de desaparèixer. Per més inri, el Miel havia encadenat 19 partits sense perdre i està a un sol punt d'igualar el rècord històric de punts a la Lliga.
I ara acabem amb altres informacions amb la Marta García. Ara parlàvem de futbol, d'aquesta lliga sueca, d'aquest campió. Doncs un altre punt de futbol, Marta.
Sí, perquè la Federació Catalana ha acabat de tancar els detalls del partit contra Palestina. A falta de confirmació oficial, este Catalunya-Palestina se jugarà a Montjuïc el dimarts 18 de novembre a 6:45 de la vesprada. En els pròxims dies està previst que el partit se presente oficialment en un acte en el Palau de la Generalitat en presència del president Salvador Illa.
En hoquei patins?
Doncs el jugador del Barça, Eloi Cervera, té una lesió en els adductors de la cama esquerra que se va fer en el partit contra el Reus i estarà entre 2 i 3 setmanes de baixa.
I un darrer punt?
Doncs que Alba Petiscola Iafón i Marina Escudero participaran en el Mundial de Gimnàstica Artística i que Joan Jorquera i Daniel Quesada viatgen cap a la Xina amb la Federació Espanyola de Taekwondo per participar en el Mundial.
Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva del dia. Recordeu, avui a les 7 no hi ha tot costa, però sí que hi ha esports perquè juga el Barça el partit de Champions amb l'Olympiacos, aquest partit que juga a 6:45, i des d'una hora abans podreu seguir tota la prèvia a la TDT. I ara seguim aquí al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.